passen doncs 6 minuts de 2 quarts de 10 del matí. Estem amb l'estudi, també amb la Núria Joanico, com sempre.
Bon dia.
Bon dia, Núria. I també doncs, tenim amb nosaltres l'Arcadi Oliveres, que és economista, president de Justícia i Pau i director de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau. Arcadi, bon dia.
Bon dia, doncs.
Abans de tot, la Universitat Internacional de la Pau, parlem-ne, perquè va celebrar la seva 26a edició del seu curs d'estiu aquest mes passat de juliol, enguany amb l'objectiu de buscar alternatives per un món més just. Com ha anat aquest any el curs? Fas una bona valoració dels ponents?
Estem satisfets, sí, estem satisfets dels ponents, per descomptat. També estem satisfets de la molt bona assistència que hi hagué durant tots els 8 dies de durada de la universitat i de les expectatives de que aquestes alternatives que es van plantejar allà en el món polític, en el món social, en el món econòmic, en el món ecològic, en el món pacifista, doncs puguin tirar endavant. Estem contents.
Sí, se n'han tret conclusions definides i concretes?
Bé, la universitat no té per costum treure mai cap document de conclusions, perquè això ens faria perdre molt temps la discussió del contingut, més aviat el que fem és captar doncs aquelles propostes que tenen a fer, després en tot cas publicar-les, abans es publicaven en paper, ara la crisi ens obliga a publicar-les doncs en CDs, però de totes maneres estem satisfets i la gent va sortir amb la idea de que efectivament hi ha alternatives possibles.
Pel que fa a la valoració de la gent que va assistir a la universitat, parlàvem també d'un relleu intergeneracional, d'una forta presència de joves.
Efectivament, aquesta és potser una de les notícies més positives, a part de les alternatives que vàrem poder copsar en aquesta sessió d'estiu. Vosaltres ja ho sé, i sempre hi haixo aquest seguiment que Cugat.cat fa a la universitat, i us va donar compte d'això, que ja som doncs, molt vells, no sé, molt encantats de jubilar, encara, i que arribarà l'època en què gent jove, segurament amb idees noves i innovadores, doncs ens continuaran, i per tant estem satisfets. I ara sí que podem dir, potser un procés de moderació, aquest any ja s'ha creat un grup de gent jove, tan jove, però sí de gent jove, que té ganes d'anar aquest any.
Per tant, podríem parlar de canvis concrets també en la Universitat Internacional de la Pau pel que fa a l'organització?
Bé, canvis organitzatius en concret probablement no, perquè el que hi ha com a estructura de la universitat ja fa 22 anys que dura. El que sí que probablement podríem dir és que en alguns d'aquests càrrecs organitzatius hi apareix gent molt més jove que la que hi havia fa uns temps.
Pel que fa també al públic santcugatenc i de fora, s'aconsegueix sortir de l'àmbit santcugatenc i atreure gent de fora de la ciutat en aquests cursos d'estiu?
Sí i no. Fora de l'àmbit santcugatenc hi ha gent, per descomptat hi ha gent de Barcelona molt fidel, doncs que fa anys que ve, i gent de poblacions del voltant, gent de la comarca, de la comarca àmplia, des de Terrassa, des de Sabadell, des de Cerdanyola, des de Rubí, doncs que venen aquí. El que nosaltres pensem que encara fa falta és una presència més forta de gent de la resta de l'Estat, que malgrat tot cada any en venen alguns, i sobretot allà on probablement fallem més és en la presència internacional. La Universitat de Civil Internacional de la Pau ho és, ho ha estat sempre, però per exemple aquesta és l'única presència internacional dels ponents, no dels assistents. Entenem que la presència d'assistents internacionals de vegades té problemes de llengua i en conseqüència de traduccions obligades, el qual té un cost de vegades excessiu, i també doncs, despeses de viatge que no sempre són fàcils de cobrir, però aquest probablement sigui un dels reptes que ens queda pendents.
Com ho intentaríeu resoldre?
Difícil, perquè aquí està molt vinculat amb la qüestió pressupostària. Jo suposo que potser hem d'aprofitar doncs, altra gent que de fora doncs, està situada aquí, que té una experiència, però com que la nostra universitat té una durada curteta, no pot ser com aquelles organitzacions que diuen nosaltres estem en activitat durant tot l'any i quan ve un personatge interessant de fora, doncs el fem venir aquí. Nosaltres l'hem de fer venir especialment perquè ha de ser en el marc d'aquella setmana. I la gent que ve doncs, també ha de venir de fora en el marc d'aquella setmana, amb la qual no sempre se li combina bé el període de vacances, el període de viatges que vol fer, i és una qüestió de solució difícil, a no ser que fossin capaços, doncs això que deia, de tenir un pressupost una mica més abundant, que sabem que en aquesta època no és fàcil.
Els números us surten de moment o no?
Els números de moment surten. Cal dir que la universitat, doncs, històricament ha gaudit d'un bon recolzament de l'Ajuntament, precisament es va crear gràcies a aquest recolzament, que no suposa el total del finançament, però sí que en suposa una part important. Nosaltres sabem que amb l'Ajuntament hi ha confiança, confiança de tota la vida, fins i tot amb les variacions doncs, de partits que hi poden haver-hi del front de l'Ajuntament, aquesta confiança s'ha anat renovant i per tant tenim l'impressió que des d'aquest punt de vista una part majoritària del nostre pressupost queda coberta. També és evident que si volguéssim emprendre altres accions com les que estàvem dient ara caldria trobar fons, algunes de les quals ja tenim però encara amb una quantitat massa petita.
Com dèiem, doncs, era un curs dedicat a buscar alternatives. Per un món més just és un tema que últimament, vaja, està totalment en boga.
Exacte.
De fet, bé, has mostrat sempre el teu suport al moviment del 15M, això no és un, és un misteri, bé, ets col·laborador, sí, d'aquesta casa i per tant n'hem parlat molt. Iniciatives com el 15M, creus que són la manera de caminar cap a aquesta societat més justa?
Bé, el que és curiós, i permetem que faci aquesta petita marxa enrere, és que quan nosaltres vam decidir que aquest any parlaríem d'alternatives, era 5 o 6 mesos abans de que sorgís el moviment del 15M.
Però una premonició va ser.
Una mica de premonició, sí, perquè a la universitat gairebé sempre, cap a setembre o octubre, comença a preparar la sessió de l'any següent, a part altres activitats que té la universitat, i aleshores és aquell moment en què es decideix la temàtica. Per tant, estem parlant d'octubre, o potser com a molt novembre, en què varen decidir aquest tema, i el 15M és 15 de maig, per tant vol dir que estàvem 6 mesos abans de que es pensés en això. Dit això, i pel que fa al moviment del 15 de maig, jo en soc, com vosaltres ja sabeu, un fervent partidari. Reconec que té algunes limitacions, alguns problemes, si voleu després en parlarem, però en general és una reacció magnífica davant d'una situació de crisi que no es podia mantenir ni suportar de cap manera. I el que era segurament una mica estrany és que la crisi hagués aparegut amb força cap a la tardor, doncs, de l'any 2008, i que no fos fins al maig del 2011, és a dir, pràcticament 2 anys i mig més tard, que es produís aquesta reacció. Reconec que els moviments socials de vegades, doncs, els hi costa enfocar-se, però tinc l'impressió que això està molt bé, potser ha arribat una mica massa tard, no per culpa dels que ho han llançat, que evidentment ells no són responsables, sinó que la societat no havia sabut reaccionar.
Curiosament, però, les eleccions no sembla que hagi tingut un efecte.
Bé, que hagi tingut efecte en les eleccions passades és impossible, perquè estem parlant d'un moment que es diu 15M, que vol dir 15 de maig, i les eleccions, recordeu, van ser el 22 de maig. Era impossible que en una setmana es poguessin canviar les perspectives electorals. Fins i tot jo m'atreviria a dir que aquestes eleccions anunciades de tipus general per l'octubre, ai, perdó, pel novembre, doncs fins i tot potser encara atrapen massa aviat en aquest moviment, perquè qualsevol cosa, un mateix partit polític, si vol tenir un programa electoral, si vol tenir uns objectius, si vol tenir una organització, mai se li poden demanar resultats en 3 mesos. Un partit polític viu amb molt temps, no dic que això sigui un partit polític, però des del punt de vista de la gestació de les idees i de la posada en pràctica, almenys bastants mesos serien necessaris.
Però aquí tenim un problema, no? Perquè, és a dir, perquè funcioni una cosa estructurada, hauran d'acabar adquirint la mateixa estructura que critiquen. Segurament no fil per randa, perquè evidentment els partits són estructures molt tancades, però per entendre's, jo amb els meus amics, si vull anar a veure una pel·lícula al cinema, tinc problemes per posar-me d'acord. Si vull crear un canvi electoral basat en aquest assemblearisme i aquesta manca de líders, encara en tenim més, perquè, clar, és a dir, aquí algú ha de decidir, algú ha de votar perquè algú decideixi, perquè si no, les propostes queden totes a l'aire. Això és un problema endèmic.
Esclar, el que passa és que aquí no hi ha programa electoral a la vista. És a dir, jo penso, almenys aquesta és la meva concepció, que un moviment com el 15M no ha de tenir programa electoral. Ha de tenir, com ells mateixos anomenen, el que en diuen un consens de mínims. És a dir, 14 o 15 reivindicacions que siguin consensuades, que això és relativament fàcil de fer, i en realitat ja s'ha fet pràcticament abans de l'estiu, amb les grans acampades de Madrid, de Barcelona, i aleshores, un cop aprovats aquests 15 o 16 punts, sigui aquest moviment el que pressioni en els diferents partits polítics, posant-los una mica davant de la cara la necessitat d'actuar en aquest sentit. Per tant, no és tant un programa electoral, tot i que evidentment es pot ser crític amb el programa electoral, sinó sobretot la fixació d'uns objectius, i per això doncs tampoc cal una organització de tipus polític. Jo penso que aquest assemblearisme, aquesta capil·laritat que té el moviment, que ha anat des d'eixos centrals com aquestes grans places a petits llocs, jo per Catalunya m'he mogut en petits poblets que també estan, si no acampats, almenys amb la seva assemblea setmanal i coses per l'estil, i tinc l'impressió que això d'aquí farà doncs crear una consciència dels electors, entre altres coses. I els electors aleshores miraran els programes electorals dels diferents partits polítics, i quan vegin que n'hi ha alguns que s'apropen al que demana doncs la gent del 15M, potser els votaran més.
Ja, però demanar és molt fàcil, fer és una mica més complicat. Clar, és a dir, jo també vull demanar un sou de 2.000 euros al mes, però la via per aconseguir-la, aquí no és, no hi ha tant de consens. Els objectius segurament els compartim, no el 15M, la gran majoria de la societat. El problema és com s'arriba a aquests objectius.
Bé, doncs anant a tocar la porta d'aquells que han de prendre les decisions. Per descomptats, uns són els polítics, en aquest cas doncs la gent es dirigeix sobretot perquè ha de ser així, els diputats, els representants, els regidors, en aquells que han estat escollits pel poble, però també hi ha altres destinataris els que s'han de veure. Si són crítics, per exemple, amb el tema de les hipoteques, que els del 15M en són molt, no és suficient anar a veure els polítics. S'han d'anar a veure les caixes d'estalvis, que són les que fan els embargaments, s'han d'anar a veure els notaris, que són les que han fet contractes amb clàusules clavades, són allò que se'n diuen leonines, amb altres temes doncs s'han d'anar a veure els destinataris oportuns. I llavors, a partir d'aquí, pressionar. Jo tenia l'impressió que això, evidentment, no és senzill, però tampoc és impossible.
Dir també que és un col·lectiu amb perfils molt diferents. Creu que això afavoreix o perjudica el funcionament i a l'hora d'arribar als consensos entre ells?
Bé, probablement l'enriqueix per una banda, perquè com dieu molt bé, és un context molt ampli de gent, no sempre són fàcils doncs, els acords, però els acords són fruit d'una discussió, i el que no es pot negar és que en aquest cas de discussions s'han tingut moltíssimes, perquè són hores i hores i hores acampats en una plaça o reunits en una assemblea en què es discuteixen coses, i evidentment de la discussió en surt la llum. Reconec que això després en una vida política doncs diguem estandarditzada és més difícil de terme, però en aquests moments de pressió i d'urgències no està malament el sistema, i aquesta riquesa a més fa que temes que potser en la vida normal s'haguessin oblidat es posin sobre la taula.
Sembla però que per exemple els aldarulls de Londres serien una manera diferent de canalitzar això. Com s'explica que hagi passat una cosa tan radicalment oposada?
Bé, no és la primera vegada que passa. Pensem que a París fa 3 anys es cremaven cotxes a la banlieue doncs, de la ciutat. Pensem que hi ha hagut accions violentes amb altres ciutats. Són maneres de fer diferent. En el cas de Londres jo diria que potser influeix per una banda el que es tracta de conflictes que se sobreposen als altres conflictes que aquí afortunadament existeixen, que serien radicalitats ètniques que existeixen des de fa molt temps. Primera qüestió.
Per tant, mala integració dels immigrants.
Sí, perquè no hi ha cap model europeu que sigui de bona integració de moment. Per tant,
això és cert.
Mala integració, per una banda, o mala capacitat de recepció, que no és qüestió dels immigrants, és també qüestió dels que els havien de rebre. En segon lloc, aquí estem damunt d'unes polítiques nefastes que va inaugurar farà aviat 30 anys la senyora Margaret Thatcher, que és la gran responsable d'aquest desastre, quan va aplicar sense cap mena d'escrúpol les famoses teories doncs, d'un capitalisme neoliberal. I en tercer lloc, una cosa que aquí, per sort, no s'ha donat i penso que no s'ha donat mai, que hi ha hagut almenys 2 morts a càrrec de la policia. La policia ha matat 2 persones impunament, diria jo. I evidentment la que hi ha mort de persones entremig, doncs aleshores la gent s'empipa amb tota la roda del món per altra banda. Per tant, morts i pèssima actuació de la policia per una banda, 30 anys de desastres econòmics.
En quin sentit de polítiques de la senyora Thatcher? Creus que
Thatcher ho ha desmuntat tot el que Anglaterra era molt famós i que es deia l'estat del benestar. La senyora Thatcher, doncs, des que va privatitzar els ferrocarrils, que això també és una part de l'estat del benestar, perquè des d'aleshores van pèssims i només estan al servei dels més rics, per mi com a dir que passen aquí, doncs tots els sistemes de polítiques socials que hi havia hagut a Anglaterra els han anat desmuntant. I és més, ella no, perquè ja havia plegat, però el seu successor, que es deia John Major, que era un hereu mental de la senyora Thatcher, va fer una cosa que avui en dia patim aquí, que era negar-se a un criteri bàsic, que era que la Unió Europea tingués polítiques socials. En el moment en què la Unió Europea va voler tenir una política monetària única i va generar l'euro, el que aleshores era president de la Comissió de les Comunitats Europees, un magnífic senyor, encara viu, tot i com el ballat, que es diu Jacques Delors, va dir que no podia existir una política comunitària de caràcter monetari si no hi havia al mateix temps una política social. I que per tant ell pretenia que hi hagués unificació doncs, en criteris salarials, que hi hagués unificació en criteris de vacances, en criteris de pensions, en criteris de salari mínim, amb una sèrie de coses. I com que la Unió Europea només pot prendre aquestes decisions importants per unanimitat, a la que hi ha un país que diu que no, doncs això no tira endavant. El primer país que va dir que no va ser la Gran Bretanya, en mans del senyor John Major, que va dir que aquestes polítiques no les volia. I curiosament, el segon que va dir que no era un senyor socialista que es deia Felipe González. De manera que a partir d'aquí no hi ha hagut polítiques doncs, col·lectives d'aquest estil.
Sí, de fet, ets un gran defensor de les polítiques socials, de les polítiques col·lectives. Et volia fer una pregunta en aquest sentit. Potser et sorprendrà. Has vist mai a Sálvame?
Què és Sálvame?
És aquest programa de tarda que hi ha a Telecinco. O algun programa d'índole similar.
Mira, és que jo no tinc televisor.
Llavors,
no en veig mai cap de programa.
Deixa'm que et faci una crítica, Arcadi. Com una persona que no té televisor pot entendre com s'han de generar els canvis socials en una societat enganxada al televisor?
Home, doncs,
i el poso com a exemple, el televisor.
Llegint el diari.
Sí, però és que el diari no és una representació de la gent.
Home, doncs veia les actituds de la gent pel carrer, discutint amb ells, fent comentaris. Potser no capto prou la societat.
I és que l'actitud que veig pel carrer és de molt egoisme i de gens... de gens connexió amb la resta de la societat. No veig aquest col·lectivisme autènticament, més enllà de, com diem, per uns objectius que tots podem compartir, però el que és a l'hora d'exercir la responsabilitat és una cosa personal, jo no el veig. Per tant, no acabo de veure com la societat pot millorar des d'aquesta base.
Evidentment, si ho mires des d'un punt de vista global, tens tota la raó, però si ho mires des d'un punt de vista parcial, veuràs que hi ha petits focus alternatius que es comencen a moure. Jo ara, precisament, arreu de les acampades i d'altres sortides que m'agrada fer, he tingut ocasió de visitar per Catalunya un parell d'aquestes societats mixtes d'amics agroecològics, digue-li com vulguis, que fan granges, que a vegades fins i tot fan escolarització al mateix temps, que viuen en comunitat, que generen cooperatives, que no van al mercat, sinó que ofereixen els productes amb un cistell en els del poble cada dia, que es construeixen la seva pròpia casa. Tu diràs, són minoria dins de la minoria. Probablement sí, però jo recordo que fa ben bé 25 anys, o potser fa 30 i tot, una companya meva em va dir, mira, avui anirem en el barri de Sants de Barcelona a fer la provisió setmanal de verdures i de fruites. I jo li vaig dir, escolta, la provisió es pot fer cada dia, si baixes a sota el supermercat trobaràs el que et sembli. I em va dir, no, dius que jo només vull fruites i verdures agroecològiques, no sé què, i això és una cooperativa que estava situada al barri de Sants, que només distribueix els productes del pagès cada dijous, i per tant jo els dijous a la tarda haig d'anar allà a buscar els productes. I vaig dir, no, quina vida més complicada. Em va semblar una mica estrany. Hi havia una tenda agroecològica a Barcelona. Avui en dia em penso l'altre dia, m'ha dit que hi havia 93 o 94. Què vol dir? Doncs que aquest focus, tu diràs, clar, i de Capravos n'hi ha 2.000, doncs probablement sí. Però, de totes formes, aquesta cosa va naixent i això ens dona esperança.
És el decreixement, doncs, la solució?
Sens dubte. L'única.
L'única solució.
L'única. L'única en una part, eh? Una altra és això que deies tu, que la gent sigui més cooperativa, que la gent sigui més solidària, però des del punt de vista del futur de la humanitat l'única resposta és el creixement, si no estan condemnant a una vida pèssima tant la gent del tercer món com a les futures generacions.
En quin sentit? És a dir, ja estem condemnant...
Que els recursos són limitats. Que els recursos són limitats, el planeta s'està escalfant, l'aigua s'acaba, l'aire es contamina, la capa d'ozó es destrueix, de petroli no n'hi haurà més, la fusta dels boscos estem arrencant, i tot això ho fem a benefici nostre, a benefici de que puguem comprar més coses per Nadal i que puguem tenir més consum, dins d'aquesta perspectiva, com molt bé apuntaves, d'una, diguem-ne, societat egoista. Però en aquest egoisme nosaltres el que estem és condemnant a les futures generacions, i seran els nostres propis nets, vaja, els meus fills, que seríeu vosaltres, ja viuran pitjor que els que vivien la generació, i els vostres fills, que serien els meus nens, encara viuran pitjor. Per tant, això no hi ha cap tipus de dubte.
Sembla, però, que a banda d'aquests petits indicis dels que parlava, no hi ha una consciència global de cara. Sembla que s'està, com tothom és conscient de que les coses no funcionen bé, de que s'han de canviar coses, però en paral·lel no es fan grans canvis en termes polítics o en termes econòmics. Com si es deixés a l'aire tota aquesta qüestió.
Bé, una mica potser pel que dèiem fa un moment respecte a la televisió i els mitjans de comunicació, perquè el que estem fent, doncs, és distreure la gent amb altres llocs. L'altre dia vaig vendre un funeral a Barcelona, funeral al tanatori de les Corts, i em vaig indignar, perquè en el moment en què jo volia aparcar el cotxe, doncs no es podia entrar. Tots els pàrquings de la zona estaven plens. Bé, finalment el meu fill va anar a aparcar el cotxe, evidentment es va veure del funeral, i finalment va arribar, i quan al cap de 10 minuts havien de sortir del funeral per anar cap a casa, vam estar 3 quarts d'hora per sortir del pàrquing. Per què? Perquè es veu que hi havia un jugador del Barça que acaben de fitxar, que ve d'Anglaterra, que es presentaven allà, que és al costat del tanatori de les Corts, en el Camp Nou, i penso que eren 30.000 persones que havien anat a veure aquesta solemne bestiesa. Mentre la societat estigui imbecilitzada d'aquesta manera, i només perquè un jugador que a més cobra una quantitat inconmensurable de diners que no hauria de cobrar mai, 35.000 persones siguin capaços d'anar al Camp Nou, mira això, és una societat perduda. Això és la imbecilització total i col·lectiva de la població. Això no ho podem permetre, i no ho dic perquè a mi m'haguessin fet d'esperar el pàrquing quan no tenia pressa, però de totes maneres és evident, una societat així sempre serà egoista. Mentre posem el futbol davant de tot, mentre posem els grans milions que aquests xicots cobren, això hauria de ser possible. Aquesta gent no treballa i s'acaba.
Però probablement els canvis en la consciència social són els canvis que més costen de fer.
Clar, és
no?
Que aquesta crítica jo no la sento en aquests moviments. És a dir, jo sento molt la crítica als malvats, que són els bancs, els polítics, tot això, però jo tenia una història personal, que jo i els meus pares vivíem en una casa a Sant Just d'Esvern abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. La vam vendre per un preu assequible, però no la va comprar la Caixa, la va comprar una senyora, i va especular amb ella venent-la pel doble en poques setmanes, i no va ser la Caixa. És a dir, aquí al final som tots els que hem estirat més el braç que la màniga, i ara no podem culpar només els polítics i els banquers, com sembla que fem.
Evidentment, som tots, però no tots. És a dir, que la culpa no està només en els banquers, no està només en els polítics, 100% d'acord. Però pensa que de tota la població no tothom se n'ha beneficiat. Hi ha hagut gent, els seus pares són brut i no s'han beneficiat, aquesta senyora que us ha comprat se n'ha beneficiat, per tant no podem repartir les culpes per igual. Els ciutadans tenim culpa? És clar que tenim culpa. Els ciutadans ens atenem a un consum frenètic i insostenible? Evidentment, però no tots els ciutadans el tenen. I per tant hem de distingir entre uns i els altres. Però estic completament d'acord amb la teva afirmació, no és només la culpa de banquers i de polítics.
Per tant, com faria aquest canvi, aquesta canvi de consciència social, que potser jo personalment és el que veig més difícil de fer, el menys viable a curt termini, perquè és una cosa que porta molt de temps
i que no hem fet mai com a humanitat. És a dir, no és que ara no ens hem tornat pas així, és a dir, sempre hem estat igual com a humanitat.
No podem dir anem
sempre,
a fer això.
Sempre hem estat igual, però no sempre hem estat igual. Fins al segle XIX, fins que va començar la revolució industrial, i això hi ha molts historiadors que ho expliquen, des de el país més pobre fins al país més ric, les diferències, com a molt, de renda, eren de 1 a 2,5.
Home, eren tots pobres, llavors.
Exacte, eren tots pobres. De 1 a 2,5, ara estem en una situació en què les diferències en penso que van ser de 1 a 80, de 1 a 85, una cosa per l'estil. Hi ha nens que són molt rics, nosaltres que són...
Però no hi ha perdut ningú, objectivament. Hi hem guanyat uns i uns altres no hi han guanyat.
No, avui en dia, en el món, hi ha molta més gent que pateix gana que fa 300 anys. Molta més gent. Tu diràs, en percentatges més petits, sí.
Clar.
En percentatges més petits, sí. Però el que importa no és el percentatge de gent que es mor de fam. I això mai a la humanitat, en tota la seva història, s'ha mort tanta gent de fam com ara.
Clar, però és que hi viu ara moltíssima més gent del que hi vivia abans.
Però també tenim molta més tecnologia que abans, també abusem molt més els recursos que abans, hauríem de ser més intel·ligents. A més, et diré una cosa. Abans, si hi havia un terratrèmol, si hi havia, doncs, jo que sé, un huracà, si hi havia un volcà, o fins i tot si hi havia una mala collita, la gent havia d'acabar morint-se de gana. Avui en dia tenim les tecnologies necessàries perquè ningú s'hagi de morir de gana, i no ho fem. Per tant, som ara molt més malvats que abans.
Però quina és la via? Agafar, per exemple, tota la gent que es mor de gana, agafem carregaments d'avions i els hi portem menjar cada dia?
Senzillament, la Unió Europea ha deixat de subvencionar els productes d'aquí, que estan fent la competència, ja hi ha països que...
Amb això estem molt d'acord.
Hi ha països que viuen de l'arròs i nosaltres no podem menjar el seu arròs perquè la Unió Europea doncs subvenciona l'arròs per sota de preu i destrueix les economies locals. Aquestes dies no és una qüestió. Amb inversions seria senzillíssim. Pensa que l'ONU té calculat, l'ONU té una institució que es diu FAO, que és la que treballa els temes d'agricultura i d'alimentació, que ens diu que amb 50.000 milions de dòlars a l'any podrien fer regadius, podrien fer doncs bancs de pesca, podrien obrir granges, podrien tenir tractors i mirar la fam. El món ric els va dir que no. Hi ha una reunió a Roma fa 3 anys que els va dir no us penso donar 50.000 milions.
I curiosament les ONGs tampoc sembla que estiguin molt per
tampoc
aquesta qüestió.
Estan molt per la bola, és veritat. I què han fet? Doncs han donat a la banca 54 vegades més. Això és la culpa. I aquesta culpa és nostra, i és culpa de la banca, i és culpa dels governs, i en part és culpa de les ONGs.
És a dir, el sistema, curiosament, de cooperació, l'altre dia ho comentàvem, no sembla que hagi tingut resultat. Ara mateix a la Banya d'Àfrica, per exemple, tenim un tema, no?, que és molt present. Sembla difícil que des del primer món aconseguim arreglar res en el tercer món.
Bé, dues coses, sobre la Banya d'Àfrica primer i sobre el tema aquest de l'agricultura després. Mira, abans d'ahir sortia el diari a l'acord del govern espanyol per col·laborar a destruir, o millor dit, a destruir, a minorar aquest problema de fam que hi ha a la Banya d'Àfrica. El govern espanyol va dir que hi dedicaria 25 milions d'euros, llegiu els diaris de divendres, dissabte passat. 25 milions d'euros són una mica menys de la meitat del que es gasta en un dia en despesa militar espanyola. Això és una vergonya que per treure la fam d'aquests països d'Àfrica siguem capaços de donar el mateix que donem durant 12 hores a l'exèrcit. Això és completament incomprensible, això no es pot arreglar. I en quant als problemes agraris generals, solucions hi haurien si hi hagués aquesta voluntat política de canviar-ho. Diners se'n podrien fer servir i intentar que les nostres polítiques agràries fossin convenients també. Això està tot escrit, el que no hi ha és voluntat política de dur a terme.
Doncs bé, veurem com anem en els propers anys. Esperem que millor, malgrat les previsions negatives. Gràcies, Arcadi, per ser aquí amb nosaltres aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
I que passis bé la resta de les teves vacances.
Gràcies.
Fins aviat.
Adéu.